Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. 14 joves d'entre 16 i 19 anys han iniciat les classes del Pla de Transició al Treball amb un programa d'auxiliar de vendes i atenció al públic. Compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament i consta de 1.000 hores. Les classes es fan a les instal·lacions de l'Esbotzada. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest divendres 13 de setembre que podeu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marca l'actualitat local d'avui. Aquest migdia s'ha fet la presentació oficial de la 22a Festa de la Sal, que celebrarà el cap de setmana del 20 al 22 de setembre, el cap de setmana de la setmana entrant. Enguany s'ha posat sobre la taula ja tota la documentació per presentar candidatura de patrimoni immaterial de la UNESCO. Demà dissabte reprèn el cicle de rally amb Salero i es fa amb l'actuació dels tres de ronda, a les 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sal. Dilluns vinent s'obren inscripcions per un nou curs de l'Escola de Teatre Teart, un curs obert a petits i grans, amb 5 grups disponibles i pensat tant per als més vergonyosos com per aquells que han nascut per estar dalt d'un escenari. En l'àmbit purament esportiu, la Primera Catalana torna a fer parada al Nou Miramar 3 anys després. El Futbol Club L'Escala diumenge s'estrena a casa amb un derbi gironí contra el Lloret, que com els escalencs van començar la Lliga amb victòria. A l'agenda d'activitats, demà dissabte hi ha la trobada de barques de vela llatina, un nou concert dels clàssics L'Escala Empúries, el cicle d'arrel i amb Salero i també l'espectacle Solitud 360 graus, el que s'havia de fer dimarts però es va ajornar a causa del mal temps. Meteorològicament parlant, anem de cara a un cap de setmana de bon aprofitar però sense un panorama radiant. Serà un panorama variable amb moltes estones de cel enteranyinat. Això pel que fa a l'actualitat local, d'aquí a just una hora n'explicarem els detalls. Ara reprenem el fil de magazín, el far fins al punt de les 6 en aquesta segona hora de magazín, una connexió amb Galícia, apartat d'entrevista amb temes de formació, apartat interactiu avui trucant a Santi Escartín, coordinador de les estades marines universitàries i president de Xatrac, amb Cristina Cantal, i acabant, com és habitual cada divendres, amb l'agenda del cap de setmana. Connexió amb el preu del peix per estar ben documentats quan anem a la peixateria a comprar el peix per aquest cap de setmana. El far fins a les 6. A les 6 l'actualitat local, més els esports amb Ivan Garcia. Al punt de les 7 l'actualitat nacional amb l'Eli Giné i Montse Manent. El Nex en vespre. A partir de les 8 l'actualitat musical. Una actualitat musical que passa pels programes Mixtures a les 8 i Connexió Eclèctica a les 9. Després les reemissions a partir de les 11 amb el més calent a l'Aigüera i represa altre cop de l'informatiu. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Us saludem tots els que s'incorporeu a aquesta hora de la tarda al Far. Us recordem que aquesta temporada, com a mínim fins ara, l'estarem acompanyant-vos fins a les 6 en punt de la tarda en aquestes dues hores intenses de programa relacionat amb el mar, la cultura mediterrània i tot allò que té a veure amb la navegació i la pesca. I ja no només de la nostra zona, sinó del que podem aprendre d'altres. Per això cada hora obrim referenciant allò que passa en un altre lloc de la península.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y los viernes viajaremos hasta Galicia para conocer la realidad, el día a día de la pesca en un sitio donde a nivel pesquero es una auténtica potencia. Es un placer saludar a José Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y además es presidente de la Cofradía de Pescadores de José Basilio. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
De Galicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis por allí?
Bueno, por la mañana de con casa, hoy ahora mismo estoy en Madrid, a punto de coger el vuelo de vuelta. Y estaba lloviendo, el temporal del Levante español, pero sí que estaba lloviendo. Está llegando el invierno.
Y eso se nota. Ahora hablábamos en Cataluña, ¿no? Volvemos al curso escolar, los niños vuelven a estudiar, parece que todo vuelve a la normalidad y se empiezan a poner otra vez las bases de lo que tiene que ser, entre comillas, el funcionamiento normal de la temporada de pesca, todo de que la temporada de pesca no tiene nada que ver con el curso escolar, pero parece que nos lo miremos todos así, ¿no? ¿En Galicia también estáis con eso?
Sí, sí. Se cambia el hábito del verano, que es una época un poco más tranquila en cuanto a pesca. En muchas de las pesquerías, salvo en algunas que es más intensa, como en el caso del Bonito, en el resto es más relajado, y bueno, se empieza un poco más intensamente el trabajo, y claro, eso hay que añadir que los niños también empiezan al cole.
Las preocupaciones en Galicia, el futuro, ¿no? Ahora hablábamos con Javier Garat de Cepesca, ¿no? Que están un poco en Roma, ¿no? Pues reelegido y mirando a ver cómo encauzamos nuevamente este nuevo mandato. En Galicia, las principales cuestiones de estos días, ¿cuáles son, José?
No difieren de otras zonas de España, las gruesas. Sobre todo de otras zonas de España que sean las mismas que en Galicia en cuanto a pesca. Evidentemente no tenemos cosas en común con el Mediterráneo, porque claro, Nosotros una de nuestras grandes preocupaciones son las cuotas de pesca, cosa que el Mediterráneo no tiene, pero sí compartimos preocupación con vascos, asturianos y cántabros y Golfo de Cádiz. Además, esta temporada estamos pendientes de la nueva Comisión Europea y el nombramiento de este joven lituano como comisario, no como comisario de pesca además, sino como comisario de medio ambiente, y hacemos que la pesca ha desaparecido de la comisaría, con lo cual bueno, estamos entretenidos, digamos.
Sí, y hay para entendernos, hay mal rollo con el tema. El lunes hablaremos con Clara Aguilera, hablaremos con Clara para que nos cuente un poco qué se respira allí, con este tema, ¿no? Hemos puesto de los océanos, que en Europa, lo miré el otro día, de océanos solo hay uno, y en cambio de mares hay por lo menos tres.
Y pescas muchas,
tienes razón. Oye, déjame preguntarte, ahora voy a hablar de formación, ahora vamos a hacer un espacio donde hablaremos de formación en materia náutica y también pesquera. En Cataluña, en la costa mediterránea, no solo en Cataluña, en Valencia, en Castellón, uno de los problemas que hay es la falta de mano de obra cualificada para la pesca. Hay posibilidades, pero no hay gente que domine el sector. ¿En Galicia pasa lo mismo o no?
Sí, sí, eso es un problema generalizado en toda España. Hoy estábamos aquí en una reunión de pescadores de toda España, aquí en la Federación Nacional de Cofradías, y todos decíamos lo mismo: se van a terminar antes los pescadores que los pescados, porque es que no hay relevo generacional, y hay que tener más en cuenta una cosa. Yo me acuerdo, yo tengo 47 años, empecé a mar con 15, y cuando yo empecé a mar, sacamos lo que de aquella se llamaba competencia marinera, actual marinero pescador.
¿Sí?
Y en cuanto sacamos competencia marinera, ya al mar. Hoy no, sacas competencia marinera, tienes que hacer formación básica, tienes que hacer que sí manipulación de alimentos, es decir, ya solamente para ser marinero, ya no hablemos de ser algún tipo de cargo, claro, en el barco, como puede ser patrón o motorista. Entonces está reguladísimo el tema para ser marinero, y siempre ponemos la misma comparativa: cualquier persona llega con un carné y puede ser trabajador de muchas actividades empresariales, pero desgraciadamente en el mar está muy burocratizado y muy formado.
Pues se lo voy a preguntar al representante al director del Instituto de Capacitación Náutico-Pesquera de Cataluña, que nos está escuchando. José Basilio, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros y agradecidos por interesaros por mi zona.
Hombre.
En un país amigo como es Cataluña.
El viernes que viene, si todo va bien, vuelvo, ya verás. Que vaya bien.
Aquí estaremos, venga, saludos.
Un abrazo, hasta luego. Pues aquesta és una de les qüestions, i sembla que la preocupació és comuna arreu de tot l'estat. La formació de la gent que es vol dedicar al mar i a la pesca. Doncs no hi donarem més voltes. Daniel, presenta'ns el convidat que t'acompanya.
Doncs si ens acompanya el director de l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, resumim-ho, la Nauticopesquera, amb seu a l'Ametlla de Mar, amb Miguel Sainz de Aja. Miguel, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola,
des de dimecres vau començar una mica el curs, i dic que amb motor a dos temps, perquè dimecres vau començar amb els de cicle mitjà, dijous, i dimecres ho fareu amb els de cicle superior, no?
Així és.
Aneu així pel calendari acadèmic.
Sí, calendari acadèmic. Puro y duro.
Doncs escolta, ara ens expliques com el que oferiu, el que ensenyeu, reflexionant sobre això que deia el José Basilio des de Galícia. Deixa'm obrir el ventall amb un altre tipus de formació, però que també és formació de caràcter nàutic. Me'n vaig fins a les Terres de l'Ebre, Judit, perquè podem parlar també de noves iniciatives que s'incorporen a la formació, no?
Doncs sí, la Ràpid enguany ofereix un nou cicle formatiu, concretament el de manteniment d'embarcacions d'esbarjo, una formació que se durà a terme per primera vegada a les Terres de l'Ebre, concretament a l'Institut dels Alfacs, i per conèixer tots els detalls parlem amb el seu director, amb Paco Brunet.
Paco, molt bona tarda.
Bona tarda.
I com ha anat la inscripció? S'han matriculat molts nanos?
La veritat és que estem força contents perquè hem llegut una principi de 12 alumnes, però pensa que és una matrícula viva i cada dia va arribant gent nova. Suposem que arribarem als 14-15 matriculats.
Què aprenen? És a dir, què aprenen i per què els servirà el que aprenguin?
No, primer, és un cicle formatiu que toca molts camps, perquè a banda dels mòduls generals que toquen tot el que és treball de fusta, pintura, mecanització, mecànica, vela, arboricultura, toca molts àmbits, i el dia de demà això es pot servir per treballar a qualsevol armador de les terres, de les comarques, que tingui necessitat de persones especialitzades en el tema.
És un curs que és el primer cop que feu. És una prova pilot, és a dir, aviam com funciona, o creieu que queda, vist d'aquesta matriculació, plenament consolidat?
Hombre, consolidar és la idea, no? No és que sigui una prova pilota, però ho hem començat amb la idea de que sigui un cicle llarg recorregut, que pugui estar molt de temps a les Terres de l'Ebre i de la Ràpita en concret, i la idea és treballar per en això.
I una darrera qüestió, és manteniment d'embarcacions d'esbarjo. Per què només d'esbarjo?
És el títol que és del cicle formatiu dins del Departament d'Educació, i era el que, quan nosaltres vam entrar a l'equip directiu ja fa 4 anys, volíem augmentar l'oferta formativa de les Terres de l'Ebre i de la Ràpita en concret, i era una de les possibilitats que havia a l'aire, i la vam agafar al vol i vam tirar endavant.
Però pel que veig, pels estudis, feu mecanització bàsica, manteniment de cobertes, manteniment d'aparells, fins i tot toqueu motors, vaja, climatització, és a dir, esbarjo, però si surt alguna oportunitat en algun altre tipus d'embarcació, coneixements suficients com per poder-hi viure. I també,
evidentment. El ventall de possibilitats de treballar després és bastant àmplia.
Dos cursos, 2.000 hores.
Sí.
I el perfil dels que s'hi han apuntat?
Però?
El perfil dels que estan inscrits, dels que s'han matriculat, quin perfil és?
Alumnes que han acabat quart d'ESO, que dins del seu futur han vist una possibilitat de mirar de cara a la mar, que aquí la Ràpita també és el que ens interessa, i és gent que encara és de treballar diferents àmbits, de manipular, de treballar amb les mans, sobretot, de fer coses pràctiques, un cicle formatiu que dona per a néixer.
Doncs escolta'm, que vagi molt bé, que n'aprengui molt i que s'afegeixin a un sector que sembla que demanda aquest tipus de personal, sí. Aquest tipus de formació.
Sí, és la idea.
Paco, que vagi molt bé, una abraçada, fins després.
Moltes gràcies, bona tarda,
adeu. A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho veieu, incorporacions de formació a les Terres de l'Ebre, la Nauticopesquera, en aquest sentit, sou una referència, Miquel. És a dir, aquí ve gent de tot arreu.
Sí, nosotros a lo largo de los veintitantos años que llevamos ya trabajando y funcionando en la Milla de Mar, tenemos gente pues de toda Cataluña, por supuesto, y gente del País Valencià, de Baleares, y bueno, incluso pues de otras zonas, tanto de la península como del extranjero, sí, sí.
Deixa'm arrossegar un moment la pregunta o el neguit que tenia el president de les confederies de pescadors, el José Basilio, des de Galícia, que deia falta mà d'obra, és a dir, falta gent perquè està tot sobrereglamentat, hipercontrolat, que abans amb un títol ja podia sortir a pescar i ara doncs la cosa és molt complexa. Ens hem passat?
La verdad es que es da para un debate muy amplio esta cuestión. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es una regulación internacional. Nosotros, o sea, todos los marinos, ya sean marinos mercantes o como es el caso del que estamos hablando, gente que se dedica a la pesca, estamos bajo el imperio de la Organización Marítima Internacional. Entonces son acuerdos internacionales que lo que buscan sobre todo es salvaguardar la seguridad de la gente que va a la mar. Y eso requiere especialización y formación. Entonces yo con Basilio en este caso discrepo un poco porque pienso que todo lo que sea formar a la gente en seguridad, que finalmente es lo que fundamentalmente se la forma, va en beneficio del propio trabajador de la mar.
Vosaltres ho toqueu tot, màquines, ponts, busset, absolutament tot. I sou referents, és a dir, aquí ve gent d'arreu de Catalunya per aprendre a la vostra escola.
Sí, dentro de los ciclos formativos y tanto de grado medio como de grado superior, como bien dices, tocamos tanto la parte de máquinas, la parte de maquinistas navales, como patrones tanto de litoral, que serían los grados medios, como patrones de altura, y buceadores de mediana profundidad. Este año también vamos a incorporar este curso lectivo, algo que no forma parte dentro de la familia marítimo pesquera, pero que nos hace mucha ilusión, que es el técnico esportivo en vela. Vamos a ver esta apuesta qué tal nos sale.
Aquesta és una de les novetats. Ho feu de bracet, per això sí, de la Federació Catalana de Vela, que entenc que és un element important. Justament dimarts ens acompanyava la Inés Vizcarro al programa. Perquè aquests estudis, tot i que a Cambrils sí que hi ha formació en vela, a les Terres de l'Ebre, la zona sud de Catalunya, hi ha un forat aquí en formar tècnics en vela. És una opció més per treballar, però també és una opció complementària justament per tots aquests alumnes dels quals parlem en formació de pont o en formació de màquines, perquè no només pensin en navegació amb grans bucs, amb grans vaixells, sinó també amb embarcacions de vela més senzilles, però no deixa de banda aquest esport nàutic, no?
Sí, queremos también abrir un poco ese vental a nuestros propios alumnos, obviamente sin cerrar las puertas a cualquier otra persona que tenga interés en hacer exclusivamente este ciclo y no dedicar a los otros ciclos marítimos. Pero bueno, la idea en principio sobre todo es nutrirnos de nuestros propios alumnos y como bien has dicho, Dani, pues en todas las Terras del Ebre no hay ningún centro que forme en esta disciplina, cuando sin embargo tenemos un buen número de clubes náuticos y un gran número de barcos deportivos, de barcos de vela.
És d'aquelles formacions que el sector demana que es formi però que no hi ha manera de trobar centres, no? I que realment és complicat. Deixeu-me saludar a l'Agustí Martí, que és el degà de la Facultat de la Facultat Nàutica de Barcelona. Agustí, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de formació. En aquest sentit, si la nauticopesquera de l'Ametlla de Mar és referent en titulacions d'aquests graus que ens explicava ara el Miguel, evidentment la nauticopesquera és el centre de referència del nostre país. Perdó, la Facultat Nàutica, perdó.
Sí, de fet és una escola, avui facultat, que des de fa 250 anys ha format a pilots i capitans de la Marina Mercant. Més tard va començar a formar, quan van haver les màquines en els vaixells, els oficials i caps de màquines, quan es va implementar la ràdio a bord, també oficials de ràdio, i avui en dia també formem els enginyers navals perquè puguin desenvolupar els projectes de construcció naval.
Per tant, 250 anys formant tota aquella gent que vol treballar i vol viure del mar des d'un punt de vista, des d'un punt de vista nostre, des d'un punt de vista d'aquí de casa, i evidentment amb un sector que demanda treballadors, és a dir, el sector del mar, que és un sector molt dur, aquí hem entrevistat a gent que hi treballa, però que és un sector on es necessita mà d'obra.
Sí, a veure, tot el transport marítim és, avui en dia, totes les mercaderies venen, el 90% venen per mar, o sigui, travessen els oceans, i aleshores a bord dels vaixells fan falta gent titulada, en aquest cas gent amb titulació superior, i hi ha una forta demanda. També és veritat que hi ha una gran competència avui en dia en aquest sector, i molts dels titulats són d'origen asiàtic. És un tema de cost, això és un tema important. Per tant, la forma de competir és sent els millors amb les darreres tecnologies. I és amb el que nosaltres intentem que els titulats de nàutica a les diferents facultats d'Espanya surtin amb molta preparació, molt ben especialitzats, i que sigui gent que se'ls contracti per aquesta condició.
Mm. Com s'hi arriba a la facultat nàutica? És a dir, a través de quins estudis? Estudis, el que diríem, de ciències, estudis tècnics?
Sí, el normal és que és amb una promoció de ciències, però, bueno, també hi ha una altra opció. La primera opció és acabar el batxillerat i després, quan entres a la facultat, és una carrera tècnica. Aleshores, matemàtiques, física, l'anglès és importantíssim, i és una carrera que si un s'hi dedica la pot aprovar. També hi ha l'opció de que hi ha molta gent que estudia primer a l'Escola Nàutico-Pesquera, com dèieu molt bé, de l'Ametlla de Mar, i quan ha acabat els seus cicles formatius, després poden passar-se, convalidant amb bastantes assignatures, i poden passar a seguir els seus estudis a la Facultat de Nàutica, que també és important. Hi ha les dues entrades, o bé perquè acaba el seu batxillerat i fa també la prova de selectivitat, hi ha una nota de tall per poder entrar, val? La majoria pues, venen de ciències, sí. I ens entren. I també hi ha un grupet que ens poden venir de diferents escoles d'alticopesqueres, no solament de Catalunya, sinó també de la resta d'Espanya.
Miquel, molta gent dels que prepareu ho fan amb la voluntat de després acabar la Facultat Nàutica?
Sí, sí.
A veure, amb els graus...
Agustí, un segon, Miquel. Agustí, vaig amb Miquel i després tu. Digue'm, Miquel.
Sí, no, efectivamente. Tenemos un buen número d'alumnos. Tenemos buena colaboración con la facultat. Con Agustí ja hem parlat más de una vegada. Y, de hecho, nuestros alumnos a veces luego nos retornan ya como profesores. Curiosamente, dos de los profesores que en la actualidad imparten docencia en la Escuela Náutico-Pesquera fueron alumnos nuestros que pasaron por la facultad y luego retornado otra vez a la docencia aquí a la escuela.
Agustí, ¿qué volies apuntar? Perdona, digue'm.
Bé, no, això és molt important. Ho deies una miqueta, si tota la gent que fa els estudis després realment navega. Diré que no tothom. Hi ha alguns que sí, que estan convençuts que volen navegar, volen provar-ho, volen embarcar-se... I després altres que, per el que sigui, fan primer unes pràctiques que no són les pràctiques de navegació, sinó són pràctiques acadèmiques amb una empresa relacionada amb el món del mar, un consignatari, un transitari, un transportista, una terminal del port, i veuen també que tenen continuïtat, i després d'aquesta gent, de vegades se'ns queda en aquest lloc de treball. Nosaltres intentem primer que naveguin, perquè sempre tindran temps de calar-se a terra, i aquesta motxilla que porten si han navegat i s'han trobat en el mar, encara que no sigui per molt temps, els hi val moltíssim per després calar-se a terra.
L'experiència a mar, després te la cobres a la feina a terra, per entendre'ns, no? És una mica el que els provoqueu, no? Els que promoveu que facin.
Sí, exacte, i el que deia abans aquí, acompanya, hi ha molt els estudiants que venen de l'Ametlla i venen molt preparats, acaben també el grau, fan el màster, naveguen, i alguns també col·laboren com a professors amb nosaltres, o sigui que això és molt important. i el més important per això és que en els barcos, el que ens està passant darrerament, hem donat compte que els sous, com també passa a terra, havien quedat congelats totalment,
sí.
I ara sembla que torni a reviure una miqueta. Hi ha demanda important de pilots de la marina mercant formats en les escoles, tant a la de l'Àtica Pesquera com a la Cultura Nàutica, i en Espanya, perquè són gent que surten ben preparats.
Doncs aquesta és l'oferta que ofereix la Facultat Nàutica a Barcelona i que, sens dubte, és un centre de referència per a futurs navegants del nostre país. Agustí, hem d'estar en contacte aquesta temporada perquè amb això dels 250 anys n'hem de fer una de grossa.
Clar ja. Que sí.
Volia
fer un petit comentari. Endavant. Perquè em deixo la branca dels enginyers de Val. O sigui, fins fa poc temps podíem fer només el grau, que sí. Són els 4 anys d'enginyeria, el que seria la enginyeria tècnica, però des de fa ja un any i mig poden fer també el seu màster per ser enginyers navals i oceànics, o sigui, la titulació màxima per poder projectar tant embarcacions, propulsors, etc., que és molt important per nosaltres i especialment pels estudiants.
Doncs, escolta'm, explicat queda, estem en contacte i parlem ben aviat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure. Em quedo, Miquel, no marxis, eh? Ara, a dos quarts, des d'ara i fins a dos quarts, fem una petita aturada. Després vull parlar una mica més en profunditat del que s'aprèn i d'algunes experiències que hem anat seguint des d'aquí amb nanos que van estar aprenent precisament qüestions relacionades amb la pesca ara fa uns mesos. I ampliar també el ventall de formació amb dues propostes que ens arriben, una de l'Empordà i l'altra des de Madrid, que ja m'explicaràs tu, el màrqueting a Madrid, però també formen en aquesta matèria. Per tant, no marxeu, que en 3 minuts seguim.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim una rica plana agrícola al Parc Natural?
El riu Ter i el Daró han generat una plana de terres molt fèrtils que s'han destinat al conreu i en què s'ha creat un complex sistema de recs, canals i motes. Aquí predomina un mosaic de regadiu i de secà amb masos fortificats i torres de defensa. A la plana es cultiva cereals, farratges i l'arròs. Les condicions d'humitat i de temperatura són idònies per al cultiu de l'arròs. Als espais a prop del riu trobem els horts i els conreus de regadiu de fruita com la poma, el préssec i la pera, i també cultius forestals de pollancres. A la falda del massís s'estan recuperant les vinyes i l'olivar. El paratge de Vilanera connecta el Parc Natural del Montgrí i es medeix amb els aiguamolls de l'Alt Empordà. Aquí podem observar prats secs de llistó, amb orquídies i altra flora protegida, a part de jaciments arqueològics. A la riba del Ter creixen arbres com freixes, els oms, els salzes i els àlbers. Al tram final del Ter es crea un típic estuari mediterrani, en què es barreja l'aigua dolça i salada. Aquí creixen els tamarius i el canyís. Quan hi ha pluges intenses i el cabal del Ter i el Daró pugen, aporten nutrients, que són molt importants per al manteniment de les comunitats marines de les Illes Medes. Us animeu a fer un vol per aquests paratges tan diversos i tan interessants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Depilats homes i dones amb els tangues i els biquinis nous. Sunny day.
Parlem de formació en matèria marítima i marinera i dèiem que ampliaríem una miqueta el que estàvem explicant. És una ampliació per a gent que vulgui fer una feina ja molt específica. Cristina, de què estem parlant?
Doncs mira, estem parlant més concretament de biologia i és que des del passat 2 de setembre fins aquest diumenge s'està portant a terme la primera edició de les estades marines per a universitaris. És un campus de biologia marina que s'està portant a terme a Tossa de Mar. En parlem amb el coordinador de les estades marines i president de Xatrac, Santi Escartín.
Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Universitaris, estudiants, universitaris que s'hagin acabat ja el grau, com per quins universitaris?
Bueno, qualsevol persona que estigui fent una carrera vinculada al món de les ciències naturals i del mar, doncs s'hi pot inscriure i està pensat per, des de, home, potser primer curs una mica just, però bueno, no hi ha cap problema, des del primer curs fins al final, i a algunes universitats podem fins i tot tenir reconeixement de crèdit, vull dir que té sentit per aquells que estan estudiant.
És complementar el que ja coneixen i ampliar els coneixements, no?
Sí, majoritàriament sí. Clar, depèn d'ells que hagin triat i quines assignatures tenim com optatives, però s'assembla bastant a algunes de les formacions que poden rebre a la universitat, però molt més pràctic, molt més aplicat. És una cosa que ens venen dient alumnes i també inclús professors de les universitats que tenen poc temps, pocs recursos per aprofundir la part pràctica.
Per tant, el que doneu és l'oportunitat de tot allò que veuen en format digital o veuen a l'aula, després poder-ho experimentar en primera persona.
Correcte, sí, veure, diguéssim, no sols veure-ho, sinó també aprendre metodologies o treballar a fons metodologies i portar-les fins al final, en el sentit de dir, per exemple, aquí a Tossa de Mar, no? Doncs hem estat aquests dies treballant amb ells, hem fet una sèrie d'estudis diferents de diferents organismes marins, amb la idea d'elaborar un informe final que justament avui l'hem presentat a l'Ajuntament, l'han presentat ells, vull dir que seguir tot el procés de dur a terme una feina en l'àmbit de la biologia marina.
I la rebuda de la proposta ha estat bona o no?
Sí, hem tingut pocs inscrits perquè, bueno, per temes logístics i burocràtics vam engegar el projecte tard, perquè això has de tenir moltes peces lligades, en el sentit de permisos, de les col·laboracions amb l'Ajuntament que siguin fermes i signades, d'haver-hi eleccions molt tard, bueno, i per motius logístics vam fer la propaganda molt tard i va poder inscriure poca gent, però els nois i noies que han vingut han quedat molt contents, nosaltres com a organitzadors també, o sigui que esperem que sigui una cosa de... amb una projecció de futur ben bona.
En principi, hi torneu l'any vinent, per tant, interpreto.
Sí, sí, també està molt content i és imprescindible la seva presència en el sentit que fa baratir molt els costos perquè al final s'han pagat els propis estudiants, no? I si l'Ajuntament ens proporciona un lloc per dormir, un lloc per poder cuinar, un lloc per poder fer feina amb internet, amb ordinadors, etc., això ens facilita moltíssim la tasca, no? ens fa possible el projecte i que pugui ser més o menys assequible per als estudiants.
Doncs, Santi, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, que finalitzi bé aquest cap de setmana i si et sembla, quan arrenqueu, en tornem a parlar. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Fins després, a reveure.
Adéu, adéu.
Per cert, ja que som, Miguel, cal sí. Complementar els estudis? És a dir, ara explicarem, això que ens portarà a Madrid també és una complementació dels estudis, en aquest cas dels estudis universitaris nàutics, no? Però cal complementar els estudis perquè estem en un sector molt dinàmic?
Bueno, nosotros en los estudios y en el sector efectivamente que estamos, la complementación es constante. Nuestros alumnos, una vez que acaban y durante el periodo de formación de los ciclos formativos, pues constantemente están haciendo certificados, como decía nuestro compañero, nuestro amigo de Galicia, los certificados de formación básica, certificados de buques de pasaje. Es decir, es una formación que no es directamente la formación propia del ciclo formativo, pero que sí es necesaria luego para ejercer de manera profesional en la mar, sí.
Que por cierto,
es una constante formación.
¿Qué pasó con los... ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó los menas que estuvieron estudiando para pescadores? Pasó que acabaron el curso bien y aprobaron, creo casi todos o todos. ¿Pero encontraron trabajo o no? ¿Qué se sabe?
Bueno, la verdad es que te voy a explicar un poco. La Escuela Náutico Pesquera de Cataluña es una entidad muy amplia. Dentro de ella está el instituto, que es el del que yo soy representante. Y luego la parte formativa no reglada es la que se dedica a temas pues de formación a diferentes sectores. En el caso de los MENAs, sí que tengo conocimiento de que fue pues una experiencia muy positiva. Estos chicos, la verdad es que pues agradecieron mucho la formación. Lo que no tengo datos yo ahora mismo aquí es de la integración en el mercado laboral. Desde luego sí que es una INA para que puedan encontrar trabajo. Y la escuela como tal forma constantemente a diferentes tipos de grupos. Dentro de ellos mucha gente inmigrante que viene a trabajar a la pesca sin formar parte de este colectivo MENA. Y ellos sí, directamente es gente que entra en el mercado laboral. Formamos también colectivos, pues por ejemplo, a los bomberos de Barcelona. Hicimos un curso para ellos, en este caso de radio. También para los integrantes, para la gente que trabaja en Open Arms, también hemos hecho alguna formación. Y bueno, pues es como te digo, estamos abiertos a todo tipo de grupos en un afán formativo a lo largo de todo el litoral catalán.
Pues oye, evidentemente si alguien tiene algún alumno o algún crío cerca que, bueno, pues le guste lo del mar y lo de la pesca, lo vea bien, que no le corte las alas, que le potencie esta posibilidad y que se ponga en contacto con vosotros para formarlo. Miguel, ha sido un placer hablar contigo y en todo caso, suerte con la formación de los futuros navegantes y los futuros pescadores y marineros que los necesitamos.
Muchísimas gracias. Y nada, cuando queráis, aquí estamos de nuevo.
Igualmente, que vaya muy bien. Pero antes de acabar, queríamos hablar de complementar la educación, complementar las enseñanzas, en este caso las universitarias. De esto se encarga la Fundación Ingeniero Jorge Juan. Hablamos con su directora general, Silvia Oriola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde la Fundación de Ingenieros Jorge Juan, de alguna manera impulsáis esta reconversión y esta formación específica para el mundo náutico, para cubrir también las necesidades de este sector, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo no solamente lo que se estudia en las titulaciones homologadas es importante, sino que hay que cubrir un espacio que queda vacío entre lo que realmente se estudia en estas titulaciones que te comentaba con lo que los profesionales necesitan cuando están en el mercado laboral. Y ese es el espacio que nosotros tratamos de cubrir y darle cobertura a todas esas carencias y necesidades que puedan ellos encontrar.
¿Y para dónde tira ese mercado laboral? Es decir, ¿qué está aportando la tecnología, la investigación, el desarrollo al mundo naval, al mundo náutico?
A ver, tenemos que ser conscientes de que hoy en día la industria 4.0 está aquí, la digitalización está aquí y todo va a cambiar o ya está cambiando. Yo diría que ni siquiera podemos esperar a que cambie porque ya están aquí las novedades. Y esas novedades implican que todos los sectores, y el marítimo o el naval, por supuesto, van a tener que tener trabajadores mucho más cualificados en temas en los que antes ni siquiera nos planteamos que podíamos tener la necesidad de actuar, pero sí que con unos conocimientos específicos que hasta ahora ni siquiera las universidades están preparadas para dar y estamos todos atacando a esas necesidades. Pero yo te diría que realmente el trabajador ya no es como antes alguien que estudia para prepararse para llegar en una carrera lineal hasta un puesto directivo, por decir algo, sino que ahora mismo estamos hablando ya de trabajadores líquidos, de trabajadores que se tienen que ir adaptando en cada momento a la necesidad que vaya surgiendo y que probablemente ni siquiera va a ser la misma el mes que viene, que el año que viene, que dentro de 5 años.
Por tanto, se trata de tener los conocimientos para el día de hoy sin saber bien qué nos deparará el futuro, solo sabiendo que con la mochila llena de estos conocimientos podremos llegar a este futuro. Si no tenemos esos conocimientos, nos quedaremos por el camino.
Exacto, yo más que conocimiento estamos hablando de capacidades. Antes tú adquirías un conocimiento y era algo que estaba en un libro puesto y podías leerlo y todo el mundo era capaz de aprenderlo siempre y cuando le dedicara el tiempo suficiente. Ahora mismo ya no es un problema de conocimiento, es un problema de capacidades. Tienes que tener la capacidad suficiente como para adaptarte a aquella necesidad que viene o ser capaz de encontrar por ti mismo una respuesta a aquello que te va a demandar el sector o tu jefe o el mercado o quien corresponda en cada momento. tienes que tener unas aptitudes diferentes a las que había antes.
Veo que, por ejemplo, los cursos que proponéis, recordemos que estamos hablando de cursos que complementan la formación de ingenieros, es decir, estamos hablando de cursos muy específicos. Son cursos de pocas horas, estoy viendo que son de 40 horas, 50, algunos de 80.
Tenemos desde las 40 horas hasta las 300 o 600 horas, que es alguno de los másteres que tenemos. Entonces hay una variable enorme en la cantidad de horas, y eso se debe a que muchas veces nosotros, cuando estamos trabajando, no necesitamos una formación muy amplia en la que conozcamos muchas materias, sino que a ti te surge un problema y necesitas resolver ese problema en un espacio de tiempo muy corto, en el que necesitas formarte rápidamente en aquella materia que te interesa. Para eso son esos cursos de 40 horas o 60 horas de los que estamos hablando. Vas a tener esas capacidades, las vas a adquirir en un periodo muy corto, pero vas a poder atacar el problema. Y después hay una formación más amplia, ¿sí?, que son las 600 horas de las que estábamos hablando, en las que tú ya haces un máster, realizas un máster, en el que tu formación no es solamente en una de las áreas, sino que es una formación mucho más transversal, cubriendo todo aquello que a ti te interesa dentro del sector marítimo o naval.
Para que la gente que nos escucha tome conciencia, pues estamos hablando de cursos de cálculo y diseño de instalaciones solares térmicas aplicadas al sector naval y marítimo, por ejemplo, o buques propulsados por gas GNL, gas natural licuado, por ejemplo, diseño de líneas de ejes, es decir, cosas como muy concretas, muy, muy del momento. De hecho, fíjate, el sector demanda mano de obra cualificada. Dice que hay posibilidad, pero que no se encuentra esta mano de obra cualificada.
Exacto, esos cursos son para ese tipo de gente. Y luego, como te decía, ya estamos hablando de otros tipos de cursos o de másteres realmente, como son, por ejemplo, el que tenemos de diseño y tecnología de yates, que estaríamos hablando de algo mucho más complicado, o, por ejemplo, tenemos el máster en diseño y gestión de buques y embarcaciones y artefactos navales. Entonces, ahí ya veríamos una cobertura muchísimo mayor de todo lo que es el espectro del buque. Y en el caso del diseño y tecnología de yates, hablaríamos de embarcaciones de recreo. En el caso de Digeban, que sería el de diseño y gestión de artefactos navales, estaríamos hablando de embarcaciones convencionales, comerciales, o como queramos llamarlas, un poco más grandes, por aclararlo para también los que nos estén escuchando. Este buque, hoy en día, vuelve otra vez a ser necesario. La embarcación de recreo antes era fundamental, ahora ya volvemos a tener la necesidad de conocer y de tener las capacidades para ambos tipos de embarcaciones.
¿Hay trabajo? Lo digo para la gente que nos está escuchando. Es decir, hablábamos de la formación, pero ¿realmente hay futuro en el sector náutico naval por lo que vosotros contactáis, por el conocimiento que tenéis?
Yo creo que hay mucho trabajo. Sí, ahí donde lo ves, hay muy pocos ingenieros navales, por ejemplo, en paro, no es algo que suele ocurrir, pero lo que sí que es cierto es que tenemos que volver a adaptarnos. No todos los ingenieros navales podemos estar contratados por un astillero al uso en el que estemos en producción cortando chapa y asesorando a las personas que están allí, sino que es una nueva modalidad de ingeniero. Realmente, en poco tiempo, a mi entender, los ingenieros no seremos ingenieros navales o ingenieros industriales, sino que seremos ingenieros. Esto es algo que creo que viene y que probablemente lo menos tiempo de que esperamos, porque realmente lo que se va a necesitar, como te decía, son esas capacidades, estar cualificado y capacitado para resolver aquel problema. ¿Y quién lo va a hacer mejor? Pues el que tenga un conocimiento específico de aquella materia, está claro, pero con unas bases mucho más transversales que las que antes se necesitaban.
Pues en todo caso animamos a la gente a que se informe, ingenierojorgejuan.com, aquí encontráis toda la información, y sobre todo los que tengan dudas que se formen en el sector naval, que realmente es un nicho de trabajo. Silvia, muchísimas gracias por habernos atendido y buen trabajo, que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros y esperamos que os sirva de ayuda a nuestra fundación.
Pues esta es la formación que complementa la carrera universitària. Hem fet un repàs, algunes de les propostes que en formació nàutica hi ha actualment al nostre país. Esperem que us hagi set útil. Sabeu que aquest és un bon lloc de treball.
L'agenda del cap de setmana.
tot just... Res, 10 minuts, no, 12, 12 minuts ens queden de programa. I hem de fer tantes coses, per exemple, repassar les activitats del cap de setmana. I, Cristina, què tal, com estàs?
Jo molt bé, de divendres, i tu?
Mira, jo amb ganes de cançons marineres i de taverna, festes majors i pedalades populars, vinga.
Doncs mira, hauràs de venir cap a l'Empordà, eh, aquest cap de setmana, perquè precisament, com bé deies, tenim concert i està dins del cicle d'Arrel i em celero, que enguany arriba a la segona edició, i a les 7 de la tarda de dissabte a l'Alfolia de la Sal tindrem concert dels tres de Ronda, conferiran doncs precisament aquestes cançons marineres i de taverna, aquests cants populars i tradicionals doncs, que ens porten al costat del mar i que ens encanten. També hi ha en marxa festes majors, com bé deies, encara som estiu, eh? I aquest cap de setmana és el torn de Verges, ja comença precisament aquest vespre amb un sopar popular i en ball amb l'orquestra La Monte Carlo. El dissabte al matí està més dedicat als nens petits amb diverses activitats i per la nit tenim botifarrada i concert amb orquestra Diversiones i La Clandestina, i el diumenge doncs es clourà amb un concert i ball a la tarda. Però bé, si no teniu ganes de ballar però sí de pedalar, us en podeu anar cap a Palamós, perquè el diumenge aquest 15 de setembre a 9:45 del matí fan la festa del pedal, una magnífica excusa, no?, per anar tots junts en família a fer un passeig popular amb bici. Són uns 11 quilòmetres, eh? És una distància que es pot fer,
bueno,
i després us recompensen.
Sí,
és suportable. Amb un bon esmorzar a Castell. I precisament a Castell també hi ha una ruta guiada a 12:45 del migdia per veure els íbers i el mar, el poblat íber de Castell de Palamós, que bé, qui li interessa aquesta història i tota la relació amb el mar, doncs és una magnífica visita.
Doncs cap a l'Empordà, qui vulgui gaudir-ne d'aquestes propostes. Fins ara, Cristina.
Fins ara.
I de més festes majors, portes artístiques i música. Amb solidaritat ens en parla l'Ivan Fernández. Ivan.
Doncs sí, parlem del festival benèfic La Causa, un festival de música que doncs, té l'objectiu de col·laborar amb entitats, associacions que lluiten contra la vulneració dels drets humans. Aquest festival de música és totalment gratuït i tindrà lloc aquí mateix a Vilanova i la Geltrú, al Parc de Ribarroses, demà a partir de les 5 de la tarda. Parlem de més música. En aquest cas, ens anem cap a Vilafranca del Penedès. Allà tenim la 29a edició del festival Hora del Jazz. Per tant, tothom que vulgui escoltar bona música només ha d'apropar-se al Vinceum de Vilafranca del Penedès. Recordar també que encara sou a temps de visitar l'exposició col·lectiva L'Art a les Portes, al Centre Cultural Miramar de Sitges. Allà, 28 artistes locals i del Garraf han engegat un projecte per transformar portes reals en autèntiques obres d'art. Si us animeu, l'horari és d'11 del matí a 2 del migdia i també a la tarda de 6 a 9 del vespre. I acabem fent referència que demà es posa punt i final a la Festa Major Petita de Canyelles amb la tradicional cursa popular solidària i també un concert gratuït a la nit a la Sala Multicultural.
I a les Terres de l'Ebre de què podem gaudir, Judit?
Doncs a les Terres de l'Ebre us recomano anar a Tortosa demà a tarda per gaudir de l'Ebre Vir, una mostra de cerveses artesanes que enguany arriba a la seva 7a edició i on se podran degustar fins a 50 varietats de cerveses de molta qualitat amb productes que han estat premiats a la Barcelona Beer Challenge. Així que ja sabeu, si les voleu provar, demà a partir de les 5 de la tarda a la plaça Lluís Companys del barri de Ferreries de Tortosa. I si en lloc d'anar a prendre cervesa preferiu moure-us una mica, us proposo la caminada que se fa demà a la tarda de l'Espiga Fosca. Una caminada que se fa aprofitar tant que hi ha lluna plena per gaudir del delta i totes les seves espècies, així com també per veure els arrossars que ja estan a punt per la collita. La sortida serà des del parc del riu de Deltebre i se poden escollir dos recorreguts diferents, un més curt de 9 quilòmetres i un altre més llarg de 16 quilòmetres, i en acabar hi haurà un sopar popular. I ja sabeu, Cano, que aquí a les Terres de l'Ebre les propostes gastronòmiques són imprescindibles,
sí?
Així que us recomano apropar-vos aquest cap de setmana a la Ràpita per gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs i el pop, dos productes de quilòmetre zero de molta qualitat.
Dues informacions importants, eh? Una per una banda i una plena aquest cap de setmana, que s'agraeix molt i que serà molt útil la informació per la gent que li agradi sortir a caminar i a córrer, i l'altra amb el pop i l'arròs, que és boníssim, això. Judit, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Bon cap de setmana a tothom.
Isabel, i què podem fer per la zona de Barcelona, el Maresme?
Doncs cap de setmana atapeït amb propostes interessants. D'una banda, ens quedem a la zona del Maresme. A Mataró, aquest cap de setmana se celebra el Festival Tralerí. Música per a tota la família, tant dissabte com diumenge. Demà dissabte obren les seves portes a 9:45 del matí fins a 8:00 del vespre. En el cas de diumenge ho fan a 9:45 del matí també, però només fins a 4:00 de la tarda. L'entrada és gratuïta, com dèiem, un festival familiar per petits i grans, i gaudir de música diferent es fa als jardins de l'antic escorxador. A Premià també tenim música, en aquest cas el Gafarrock, és la novena edició que es fa d'aquest festival, dissabte, demà dissabte a 6:00 de la tarda. No ens podem oblidar tampoc de la proposta que tenim a Canet de Mar, la Fira Modernista, és la 12a edició.
Home,
que se celebra durant tot aquest cap de setmana, des d'avui fins diumenge, activitats culturals, lúdiques, infantils, gastronòmiques i un munt de coses per fer a Canet. I acabo amb el Museu Marítim de Barcelona. Fins diumenge tenim temps de veure l'exposició Dibuixant la Mar, dibuixos relacionats amb la mar, de Joan Jové, una molt bona exposició que animem a tots a l'ocasió propeu per veure-la i gaudir-la.
Per tant, moltíssimes activitats arreu del territori, en gaudirem. Gràcies, Isabel, fins ara.
Bon cap de setmana.
Igualment. I acabem el viatge a l'Ametlla de Mar. Aquí què hi podem fer, Daniel?
Bueno, pujarem una mica més al nord, anem cap a Tarragona, perquè aquest cap de setmana comencen els actes preludis de Santa Tecla. De fet, ho fan aquesta tarda a 7:00, amb la crida des del balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Font, on es nomenarà el perpetuador de les festes i també els teclers i tecleres d'honor. Us agrada el Fet Garcia, companys i companyes, o no?
Sí, sí, ens cau molt bé, ens cau molt bé.
Val, doncs aquesta nit actua al Palau Firalí de Congressos de Tarragona a partir de les 9:30. Demà també als entorns del Palau Firal, justament davant de l'estació de tren, hi haurà la 15a marató de donació de sang, una Santa Tecla solidària, important, també ser solidaris ni que sigui en festes. I al Mercat de Tarragona, a plaça Corsini, hi haurà a partir de 8:00 del vespre la segona edició del Mercat de Nit. 20 paradistes del mercat oferiran més de 70 degustacions, entre elles moltes de peix i marisc del Serrallo. Ja m'he fullejat jo la ruta de tapes que ofereixen els paradistes del Mercat de Tarragona. També dissabte tenim una cita a l'Hospitalet de l'Infant, en aquest cas al seu club nàutic, on faran una neteja del fons del port per la tarda. I per acabar, diumenge, si aneu a Cambrils, al seu passeig marítim, trobareu l'esdeveniment Deixa't Prendre el Pèl, una iniciativa on més de 60 perruquers, barbers i esteticians doncs oferiran tallar-se el cabell per a favor de l'Associació de Malalties Neurodegeneratives per Acumulació Cerebral de Ferro. Una d'aquestes malalties estranyes, doncs, amb donatius de 8 euros per tallar-se el pèl entre les 10 i les 3 al passeig marítim de Cambrils diumenge.
Doncs no hi falteu, nosaltres no hi faltaré. Anem al preu del peix.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Daniel, vinga, i amb qui fem avui el preu del peix?
Ara sí que anem cap a l'Ametlla de Mar i cap a la seva confraria de pescadors per parlar amb en Ramon Margalef, un dels subhastadors, a saber com ha estat avui la llotja, que em sembla que poca activitat hi ha hagut perquè moltes de les embarcacions han quedat a port.
Ramon, bona tarda i benvingut.
Doncs sí, hem tingut el llevant que mos ha saltat d'una manera important i ha sortit la meitat de la flota. Hem subhastat unes 1.000 caixes i gairebé, pues, bueno, de totes maneres, s'ha d'animar la gent en aquest temps, tant a l'Estallonja com a les de la província de Tarragona, que mengen el moll fadrí, que ara va molt barat, entre 3 i 4 euros, no estem subhastant aquí. Se pot trobar menys de 10 euros a qualsevol pescaderia o gran superfície. I és el que aconsellaria jo, perquè deiem costi, tot i que hem tingut un temporal important, doncs no me l'ha sortit massa. El llangostí l'hem subhastat a 30 euros, però avui ens han sortit 8 quilos de llangostins, pràcticament res, i el que ha sortit molt, el que diem Baistrango, la Rio Remoto, Garantia de Pescadores, ha sigut molt peix cruix. doncs l'ossorelló, peixelló, que pràcticament no, no porta preu.
O sigui, Ramon, una cosa important. Ara fa pocs dies tornaven a l'activitat les barques de la Ràpita, de Sant Carles de la Ràpita i de les Cases. Això ho heu notat també a la confraria, a la subhasta, amb menys compradors o els preus una miqueta més baixos?
Home, evidentment, quan Sant Carles comença a pescar el mes de setembre, tots els compradors que mos compren de Sant Carles, de Peníscola, Castelló, que normalment el primer port important que troben de subhasta és la Mella de Mar, venen aquí, això fa que el preu del peix pues, vagi a un preu més important i quan Sant Carles comença a la mar. A part de que les captures de Sant Carles també són molt importants, Peníscola, Castelló, Sagunto i tot això, doncs, bueno, peix amb la peix, diuen els pescadors. I llavors, entre que marxa el turisme i que es comença a pescar a la zona esta de Llevant,
ja,
doncs el peix baixa. Doncs, bueno, doncs, t'he dit que el moll fadrí va a 3 o 4 euros quan anava a 9 i 10 euros.
Ramon, en tot cas, el que farem serà comprar aquests molls que van a molt bé de preu i, si et sembla, jo... pren nota que la propera setmana t'ho torno a preguntar, d'acord?
D'acord.
Vinga, doncs, moltíssimes gràcies.
Vinga, adeu.
Adeu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs a comprar molls, no? Que és el que ens ha dit en Ramon Margalef, que està molt bé de preu.
I tant, molls i tot el que tinguem al nostre litoral, que tenim opcions i bones, així que aprofitar el peix de proximitat.
Se'ns ha fet curta la setmana, ja t'ho dic, eh?
Se'ns ha fet curta i intensa, i la setmana vinent, doncs, encara més.
Atenció, perquè la setmana vinent viatjarem fins a Estrasburg, eh? Viatjarem fins a la Comissió Europea. Parlarem amb la Clara Aguilera, parlarem amb l'Antoni Marzoa... El govern, això de la pesca, perquè ens expliquin com comença el curs i quin és una mica el futur del que ens vindrà. Gràcies als companys per fer possible el FAR. Que passeu un bon cap de setmana. Gràcies, Isabel.
Bon cap de setmana.
Ràdio Arenys és informació.
Se't veu bé, fas bona cara, quin bon color.
La veritat és que sí, estava farta. He fet bronzejat amb col·làgen i vitamina D a Gloria Quílez. És fantàstic, et proporciona efecte antiedat, renova les fibres de col·làgen i elastina, activa el metabolisme de la pell i et sents molt millor i segura amb la seva màquina d'última generació innovadora, cuidant la teva pell alhora que et poses moreno.
Doncs ho...
Eludible pels amants de la bona taula i les delícies gastronòmiques. Ens trobaràs a la Riera Bisbe de Nou d'Arenys de Mar.
Compañía, me abandonen todos los males que la vida son dos días y un día me paso a dormir. Porque el que me queda la lleva de pasar para ti. Que si crees, está muy claro, es un joc de nens.
Amor, realidad y bons aliments.
Tothom sap que pa mi incerce les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix en nom.
Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de... Si fa...
ser campeón hay que ganar para tener la copa.
Diumenge a les 5 de la tarda, l'Escala debuta a casa contra Lloret. Serà un partit molt difícil i és per això que el davanter Ignasi Massó i tot l'equip us demanen el vostre suport.
I des d'aquí demanar als seguidors, a la gent de l'Escala, que ens vinguin a animar a la màxima gent possible, perquè des de l'equip, des del club, s'ha fet un projecte molt il·lusionant i només demanaríem o necessitem l'ajuda de l'afició perquè ens vinguin a animar al màxim possible.
L'Escala i Lloret